Bona tarda, a Ràdio Falseta comença en aquests moments Les Maquinàries, un espai de 60 minuts de durada que us explica coses molt diverses, amb l'ànim de fer-vos a passar una bona tarda, una bona estona. Ara Les Maquinàries s'emet els dissabtes en un nou dia, en una nova jornada i en una nova hora, els dissabtes a partir de les 6 de la tarda.
Et trobes en companyia de Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Pel damunt fem una biografia de gent, de músics, de cantants que es troben en un primer pla de la música. Avui li hem proposat parlar de Bob Dylan. Per començar, doncs, hauríem de fer toca dir les dades del DNI.
Bé, el Bob Dylan, exactament, el DNI no el sé. Aquest és una de les poques dates que no coneix, perquè conec d'ell, perquè ja saps que sóc un fanàtic de Bob Dylan. Jo puc dir que el Bob Dylan va néixer el 24 de maig del 1941 a Duluth, estat de Minnesota, als Estats Units, un dels llocs més famosos pel món, perquè té la mina més gran descoberta del món. Ja saps que Estats Units típic és sempre tindre el més gran del que sigui. L'hamburguesa més gran, el camió més gran, la mina descoberta més gran, o sigui que van escarbant a la terra i van traient mineral, i veu que hi ha un cràter que devia ser mitja Catalunya, més o menys.
Bob Dylan, el seu nom era un altre?
Sí, ell es diu realment Robert Allen Zimmerman, un nom amb connotacions jueves, que és les arrels de la seva família, i després se'l va canviar, influït pel poeta escocès Dylan Thomas, però ell també va canviar la pronunciació i va dir no, Dylan no, Bob Dylan.
Aviat va començar a tocar, no?
Sí, ja va començar a tocar des de... Ell, la seva llegenda personal que es va inventar, diu que als 10 anys ja tocava la guitarra i que als 12 ja havia tocat en directe amb un dels famosos bluesmans de l'època. Però sí, va ser un músic precoç. Als 10-12 anys ja començava a rasgallar la guitarra. Com sempre, autodidacta, tocava l'harmònica i composava cançons. I la primera composició que va fer allà als anys, quan tenia 16-17 anys, va ser una cançó dedicada a Buddy Guthrie, el gran countryman de la llibertat americana, i es deia Song for Buddy, que inclou en el seu primer llarga durada, el qual la crítica no va posar gaire bé.
Mm-hmm. El tenia com un déu, no?
Exactament. Bueno, tots els cantants folk de l'època tenien a Buddy Guthrie com el màxim representant del que tenia que ser un músic folk, un correcamins que anava amunt i avall amb la guitarra i res més, o sigui, fent camins i buscant-se la vida, fent autostop i cantant per locals per guanyar diners i poder menjar.
Escolta'm, si et sembla bé, anem també posant algunes cançons representatives de la trajectòria musical de Bob Dylan.
Sí, jo crec que l'ideal seria començar amb el primer himne de la llibertat o el primer himne de protesta del món, que va ser el Blowing in the Wind. La resposta està en el vent.
Escoltem-la?
Escoltem-la.
Endavant.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Lletres que demanaven un canvi de les coses.
Exactament. Preguntava quantes bombes han de volar per saber que n'hi ha hagut prou. I això ens preguntem ara també, perquè tenim Afganistan, tenim Iraq, tenim totes les guerres d'Àfrica, tenim tots els problemes que hi ha en les bombes atòmiques que estan preparant a Corea, o sigui que sempre estem en la mateixa història. Quan sigui amb arribar a la pau?
Bob Dylan canviava de llocs de residència, el seu punt, diguéssim, el seu destí que volia era Nova York.
Sí, va començar primer quan estava allà amb els seus pares, que volia estudiar una carrera de lletres, i se'n va anar a Minneapolis, però s'hi va cansar ràpid. A Minneapolis ja es va començar a moure amb l'ambient folk, i va dir que allò era poc per ell i se'n va anar en direcció a Nova York, i allà en el Village ja va començar a contactar amb gent important, com per exemple el Pete Seeger. Va contactar amb tot el caliu i tot l'ambient, on va començar ja a forjar la llegenda del Bob Dylan, aquell nano que d'ell explicava que amb 12 anys tocava l'harmònica amb el Bob Dylan i que havia viscut i sobreviscut amb els seus esforços, amb l'ajuda de ningú, i que tot el que coneixia era autodidacta.
Parla'ns de dos primers discos.
Bé, els primers discos del Dylan, el primer va ser l'any 1961, que va ser només arribar a Nova York, que va ser tota una sèrie de cançons inspirades en la seva vida, segons ell explicava, i segon, també parlava de la seva mort, i parlava, per exemple, sobre la làpida de la seva tomba, que, sisplau, Déu meu, cuida que estigui neta. O sigui, això ja demostrava que era una persona molt ancestral, no? I això a la gent li tocava molt l'ànima. Després ja va treure el segon llarga durada, que va ser ja el remarcament del que seria la característica o la vida de Bob Dylan. Aquest Freewheeling, a la portada sortia amb la que era en aquell moment la seva companya, la Susan Rotolo, agafant del braç caminant per el Greenwich Village, i en aquesta ja sortia el Blowing in the Wind, que com hem escoltat ara, un dels himnes que ja ha passat a la història. I quan fas una manifestació i vols demanar justícia i llibertat, quina cançó cantes? Pues el Blowing in the Wind. I si la cosa va animant-se, pues ja cantes el The Times Are Changing, que ja, aquesta ja és increïble, que és el dels temps estan canviant, perquè quan la gent demana canvis també és un dels himnes que canten molt sovint.
La vida de Bob Dylan sempre hi ha hagut un fil de misteri, no? Ell amagava els orígens, no?
Sí, el Bob Dylan es veu que no volia explicar el fet de que els seus pares tinguessin una tenda d'electrodomèstics allà a Minnesota, i sempre ho va camuflar. Ell sempre es va voler demostrar, dir com una persona bohèmia, sense arrels, sense història. O sigui que tot s'havia anat creant ell mateix perquè no tenia res abans d'aquest origen.
Les dones també han estat...
Sí, sí, evidentment, les dones l'han marcat molt, l'han marcat molt. Inclús hi ha una de les cançons en aquest segon llarga durada que es titula Girl of the North Country, la noia del País del Nord, que és la primera nòvia que va tindre quan estava amb els seus pares. Una noia amb la que va viure la seva passió per les motos, la seva passió amb el queer i la seva passió amb la música, que de tant en tant se l'emportava allà a l'escola, que hi havia un local on hi havia un piano, i li tocava el piano a la xicota aquesta les cançons que anava inventant-se dedicades al Buddy Guthrie.
Una dona que ha influït molt en la seva vida ha estat de Joan Baez.
Efectivament, després d'allà l'any 1963, que va conèixer Joan Baez, va ser una explosió això, perquè la Joan Baez ja era una de les veus més increïbles del món del folk, i es va juntar amb Dylan, que era un lletrista també impressionant, i van fer un dels duets més increïbles que hi ha hagut en això, en el món del folk. I el triomf va ser l'any 1963 en el Festival de Folk de Newport, on ja va ser la gran explosió, que es van coronar com el rei i la reina del folk.
Escoltem alguna cosa més?
Sí, podríem escoltar algun altre tema de Bob Dylan. És que, així, a voleu, perquè és que n'hi ha tants que no sé quin dia. Mira, aquest mateix.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. On heaven's door, knock, knock, knocking on heaven's door, knock, knock, knocking on heaven's door, knock, knock, knocking on heaven's door, just like so many times before. I'ma wipe the blood out of my face. I just can't see through it anymore. Got a long black feeling and it's hard to trace. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. We'll be right back.
seria d'un adéu, parlant de Bob Dylan, en aquesta petita biografia que fem d'aquest cantant, d'aquest músic. Què ens podries dir d'aquesta cançó?
Bé, el Knocking on Heaven's Door és una cançó, aquest l'hem escoltat en versió acústica, és una cançó que va incloure la banda sonora de la pel·lícula Pat Garrett amb Billy the Kid, en la qual ell participava sempre amb el seu personatge enigmàtic. Era un personatge que es deia Alias. Sí, però Alias què? Diu, no, Alias a seques. O sigui, tinc nom però no en tinc al mateix temps.
Bob Dylan li va influir també molt la mort del president, de l'ex-president dels Estats Units, Kennedy.
Sí, realment el senyor Fitzgerald Kennedy representava en aquell moment com una imatge de llibertat. Després va demostrar que era un fanàtic anticomunista amb una paranoia mental que hagués portat el món a la Tercera Guerra Mundial sense cap problema. Però en aquell moment la gent del carrer el veia com un salvador i, clar, el fet de que el matessin com el van matar, doncs el Bob Dylan va influir molt.
Cançons de protesta, cançons de petició de canvis, això naturalment en aquells temps ocasionava problemes en la gravació de discos
en
directe.
A veure, el va perjudicar molt a l'hora de gravar discos. Per exemple, hi ha una cançó, que això ha sigut un terrible fallo, no l'he portada, que li van censurar totalment, que deia John Birch Society Blues, que criticava una societat que es deia John Birch, i aquests es dedicaven a buscar comunistes per entregar-los a... Sabeu que hi havia una brigada de busqueda de comunistes als Estats Units, que era el famós Hombre G, no té a veure amb un grup d'aquest país que es diuen igual, i que es dedicaven a caçar comunistes.
En temps del senador McCarthy, no?
Exactament. I aleshores doncs el Dylan explicava un senyor que havia escoltat un míting d'aquest bon home i es va dir que a buscar comunistes. Inclús va desmuntar la tele perquè hi havia alguna dins i li va donar un cortocircuit i va dir efectivament hi havia comunistes perquè m'han atacat. O sigui, una paranoia total. I clar, això li van censurar totalment. Era inadmissible gravar una cançó en aquell moment, en aquell país que estaven amb aquesta paranoia comunista que eren els enemics de tot el món.
Un moment molt important en la trajectòria musical de Bob Dylan va ser el canvi acústic a guitarres elèctriques.
Doncs sí, com ja hem dit, el senyor Dylan li encantava molt portar la contrària i canviar de ritme de vida. Llavors, quan el va convertir en el rei del folk, va dir, pues ara em converteixo en el rei de la guitarra elèctrica. Això sí, li va provocar unes crítiques ferotges dels seus seguidors que el van tractar de traïdor cap amunt, però ell, quan pren una decisió, no canvia d'idea i comença a electrificar. En lloc com va treure a llarga durada Highway 61 Revisited, que ja l'hem conegut molt sovint, és molt famós, i hi ha el famós tema Like a Rolling Stone, que parla d'aquesta princesa que ho té tot i de cop ho perd i es queda que no té absolutament res.
Va patir també un important accident, no?
Sí, va tindre un accident de moto que quasi bé li costa la vida i el va tindre impedit bastant de temps. I inclús pensava en la gent que ja no tornaria a gravar cap disc més, però ell no sol va aprofitar aquest temps per escriure un llibre que el van criticar de representació de la droga feta a escriptura, que es titulava Taràntula, perquè després el temps li ha donat la raó i diu pues no era tanta droga, sinó una poesia que no sabia entendre ningú.
Escoltem més cançons de Bob Dylan?
Sí, podem escoltar algun altre tema més de Bob Dylan.
Endavant.
So fine, through the bones of time in your pride, in you. But because if you were down, you're bound to fall. You can't live without getting you. You used to laugh about everybody that was. Talk so loud. Now your dog seems so proud. But having a beast crouching around by your next meow. How do you feel? How does it feel?
so lonely, but you know you only used to get used to me. But has ever taught you how to live out on the street? Now you find out you're gonna have to get used to it. You said you'd never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis.
Bé, estàvem escoltant, ara m'has agafat en flor de joc, és que sóc tan Bob Dylan mania que jo no... Ja em lio estan les cançons que estem escoltant. Bé, el Like a Rolling Stone, com ja he comentat, és un tema que es parla d'aquesta noia que ho té tot i ho deixa de tindre i es té de començar a buscar la vida per qualsevol lloc. És una imatge de, que vol representar el Bob Dylan de la societat que ella està vivint, que hi ha gent que ho té tot i uns altres que no tenen absolutament res. I entre aquests que ho tenen tot i no hi ha res, no hi ha ningú. I llavors, clar, un canvi representa què faries si en vez d'estar dalt de tot estiguessis a baix.
Mm-hmm. Es creia un mite, no, Bob Dylan?
Bé, Bob Dylan és en si mateix ja és un mite. És una representació del seu ídol cinematogràfic, el James Dean, que és, hem vist a les seves pel·lícules, un noi que no sap d'on ve i que està lluitant per aconseguir allò que més desitja, però que sempre li posen traves perquè no pugui aconseguir, però que ell segueix lluitant i lluitant, és el rebel sense causa.
Hem dit que els seus orígens eren jueus, es va convertir al cristianisme, va fer inclús una visita al papa.
Sí, a l'any 1979-1980, li va donar, perdoni l'expressió als catòlics, un rampell catolicista. No sé si és que va veure que en aquesta vida faltava alguna cosa i necessitava un déu en el que mirar-se i va escollir la religió catòlica, i inclús va estar fent tota una sèrie de discos dedicats al cristianisme. Va començar amb l'Slow Train Coming, on hi havia aquella cançó de l'home que va posar nom als animals. Després va treure un altre disc que es deia Sabbath, que a la portada es veia unes mans aixecades en l'aire i la mà de Déu que baixava i tocava amb una per donar-li tu estàs salvat, una cosa molt curiosa. Després va treure el Shot of Love, el tret d'amor, una paradoxa bastant estranya perquè un tret i amor no sembla bastant, bastant relacionat, i va acabar aquesta pentalogia catolicista amb la llarga durada Infidels. Després, va, fins i tot és evident, o sigui, un catòlic que es doni el títol de catòlic titular té d'anar a veure el papa, i clar, si et tilen, les portes les tens totes i et deixen passar rebut, immediatament.
No? La bona salut de Bob Dylan en els últims anys no l'han acompanyat gaire.
Ha tingut problemes de salut, suposo que és habitual a les edats aquestes, no? I va tenir una pneumònia que amb una altra persona se l'hagués emportat a l'altre barri amb els 60 anys que tenia en aquell moment, però ell va aguantar i no sol va permetre's el luxe de sobreviure, sinó que a més continuar gravant llargues durades realment increïbles. Hi ha un que es diu Love and Thief, que realment per mi és una autèntica obra mestra.
Quina és, però tu el dius, més important de la trajectòria de Bob Dylan?
A veure, la trajectòria de Bob Dylan, hi ha molts discos importants. Jo, el que em va marcar a mi més, que va ser quan el vaig conèixer l'any 78, va ser a l'Ad Budokan, que és un doble en directe, això parlant de vinils, amb CD no sé com és, gravat al Japó, que hi havia tot el millor de la seva època, des de que va començar fins a aquell moment, el qual em va donar una imatge de lo que era Bob Dylan. I a partir d'aquí vaig començar a tirar enrere, perquè era l'últim que havia tret, i vaig començar a conèixer fins a les arrels d'aquest cantant. No?
La resposta per tu segueix el vent?
Jo crec que sí, que la resposta, per desgràcia, continua estant al vent, perquè aconseguir aquesta pau i aquests bons desitjos és quasi impossible.
D'acord. Doncs moltes gràcies. Acabem amb una altra cançó de Bob Dylan.
Doncs sí, moltes gràcies a tu per convidar-me aquí al programa i podem escoltar la famosa cançó de l'home de la pandereta, el Tambourine Man.
Correcte. Fins una altra.
Vinga.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle-jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one.
Estàs escoltant Les Maquinàries.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset, a tots els dissabtes a partir de les 6 de la tarda. Continuem amb més coses aquí, en aquest espai magazín de ràdio. La passada setmana vam fer la primera part d'un viatge amb el Santi Nogués. Avui toca la segona. Seguim amb el Santi Nogués a Guatemala. Fem avui un segon recorregut pel país. Divendres passat vam encetar el viatge a Guatemala, vam parlar d'aspectes del país, però hem de dir que vas incidir molt en aspectes socials polítics del país, també vas voler destacar els desastres de la dictadura del país, però també vas dir que hi ha aspectes molt interessants, no?
Indudablement.
Guatemala.
Indudablement. Aquí, com a Mèxic, tota la península Yucatán és riquíssim amb jaciments arqueològics de la cultura maia, però no parlem solament dels jaciments arqueològics, sinó que la mateixa gent, els maies, estan allí presents. Els indígenes tenen una presència molt important en aquella zona. I per tant, quan veiem aquella gent, podem veure el que eren els antics maies, perquè ells són maies.
Vam estar a la capital.
Sí, vam estar...
S'anomena Guatemala, també.
Guatemala, sí.
City, no?
Guatemala City.
I diuen...
I bueno, que vam comentar que no tenia masses coses interessants, el que sí que ho són els museus, que és molt interessant visitar-los perquè doncs et fas una mica idea de tot el que serà el país, no? Perquè hi ha una miqueta de tot, hi ha trossets de Guatemala allí. I llavors la ciutat més bonica per estar-s'hi és Antigua Guatemala,
també, no?
Que va ser l'antiga capital, l'antiga capital doncs, del regne castellà, de la conquesta, i conserva doncs, molts trets interessantíssims doncs, de l'època aquella, ja que no solament era la capital de la Guatemala actual, sinó que ho era de la Centroamèrica.
Doncs agafem camí?
Fem camí, sí. Ens anirem una miqueta més lluny i ens anirem cap a Hondures, una ciutat situada a 12 quilòmetres d'Hondura que es diu Copán. 12 quilòmetres de Guatemala, que es diu Copán. Aquesta ciutat, bueno, pròpiament, és un jaciment arqueològic molt important.
Perdona, hi ha Cobán i Copán, no?
Sí, Cobán és una reserva de la biosfera. I Copán és el poble doncs, on hi ha aquest jaciment arqueològic, que, repeteixo, junt amb Tikal, és dels més interessants que ens podem trobar en la nostra visita a Guatemala. Bueno, per anar-hi, nosaltres agafem sempre, és un dels viatges en què hem utilitzat més o majoritàriament els transports públics, els que tenen el país, doncs agafem un autobús, que aquest autobús es portarà doncs, cap a ciutats mitjanes, petites, que hem d'anar fent canvis diferents, amb autobusos doncs, més petits, atestats a vegades de gent, i, bueno, i arribem fins a la frontera. La frontera és un riu que divideix els dos països, Guatemala i Hondures. Hem de fer uns tràmits de duana. Sabem que ens prenen el pèl perquè ens fan pagar unes tasses que no són el que han de ser. Jo els demanava un resguard, no me'l volien donar, i al final, doncs, com que tampoc eren molts diners, ens vam haver de deixar subornar a pagar aquestes tasses que no eren, i van passar. Però com es passa d'un país a l'altre? Doncs mira, un tronc o uns taulons damunt del riu. No baixava molta aigua i bueno, vam travessar allí. I l'altre cantó ja trobàvem...
És molt ample el riu?
No. Tindria uns 10 o 12 metres.
No,
vull dir. No era. Ni potser ni tant, no? I llavors a l'altre cantó ja ens trobem un autobús que ens portarà amb aquests 12 quilòmetres cap a Copán Ruïnes, que és el poble. Aquí vam conèixer una noia suïssa, una noia que devia tindre uns 25 o 26 anys, que feia mig any que estava movent-se per aquestes zones, per Guatemala, o també algun altre país de Centroamèrica. I val a dir que en aquest mig any estava parlant el castellà exactament igual com ells. Tenia un mèrit considerable, no? Era una noia que estava treballant a correus al seu país que li permetia demanar una excedència de mig any, una bona sort, no? Vam comentar amb ella, perquè era una noia molt oberta, gràcies a això, doncs se podia moure bé, perquè anava sola. I ella diu, bueno, jo quan acabo els diners, doncs vaig a alguna finca, els hi demano feina, faig aquella feina, faig uns diners i me'n torno altra vegada a viatjar. Doncs vam estar viatjant amb ella, vam estar buscant un hotel, i llavors vam anar a una zona que hi havia doncs, aigües termals, i bé, doncs ens vam estar banyant allí la mar de bé, preparant-se per al dia següent que aniríem a veure el jaciment arqueològic de Copán. Copán, com he dit abans, va ser un centre mai molt important, tindria a la seva època uns 40.000 habitants, que això és molta gent, molta població per una ciutat. És una visita molt agradable perquè el recinte aquest està molt cuidat, està tot amb gespa, i bueno, hem de caminar bastant, bastant, perquè en realitat era un poble. Jo diria que el més interessant que hi ha a Copan és visitar el temple de les inscripcions i l'escalinata. Hi ha una gran escalinata jeroglífica, o sigui, penso que diuen escalinata de les inscripcions, i que val la pena observar perquè tota ella està llaurada amb dibuixos de jaguars, de, bueno, en realitat és una, com diem, d'inscripcions que ja es podia llegir en aquella època, en la seva època, el que coneixien la lectura mai podien llegir perfectament, nosaltres no, perquè encara no s'han pogut desxifrar els caràcters mai, només s'ha pogut intuir el que eren els números i prou. No? Hi ha aquesta plaça, hi ha la plaça oriental, hi ha el joc de la pilota, que això ja hem comentat en altres programes, i després hi ha moltes estructures que estan numerades perquè no saben exactament la seva funcionalitat. Hi ha estructura 1 fins a la 30 o 40.
Que... Com són aquestes estructures?
Sí, sí, són com una espècie de piràmides truncades que moltes d'elles potser s'utilitzaven com a temples. Estan moltes d'elles en un estat encara vell, que no s'han restaurat ni molt menys, o sigui que la selva se les ha anat menjant. Allí veus moltes d'elles que els arbres, les tremendes arrels d'aquests arbres de les ceibes, estan menjant-se o estan apretant aquestes estructures que són interessants. I un dels problemes que van tenir aquella gent és que els hi faltava pedra, i en alguns moments van utilitzar fusta, i això també ha estat un efecte que, negatiu, perquè la fusta, un cop s'ha fet molt bé, s'ha podrit, doncs, ensolcit moltes d'aquestes estructures. Copan, repeteixo, val la pena viatjar-hi, val la pena agafar un guia que et vagi explicant, i és una visita que pots estar 4 i 5 hores. També és important prendre un entrepà perquè en tant de temps fas gana i estàs pujant i baixant contínuament. I repeteixo, amb un guia doncs s'arriba a tenir una idea molt clara, perquè aquesta gent també van deixar una memòria escrita en les seves inscripcions, que moltes d'elles eren amb figures de jaguars, de conills, perquè els seus mandataris agafaven noms d'animals. Uh-huh. I els últims mandataris que hi va haver eren els conill. I hi ha una estela rodona on estan dibuixats tots els reis de la nissaga conill, per dir-ho d'una forma, no? I, curiosament, està acabada aquesta estela, que és rodona, no? I s'acaba amb l'últim conill que hi va haver, l'últim rei conill, perquè aquest últim rei ja el van matar, i llavors s'acabava tota la història. Semblava que ells mateixos haguessin previst l'acabament d'aquesta nissaga, i amb aquest últim rei doncs se va acabar la Copan.
Hi ha moltes coses encara per descobrir d'aquesta cultura, no, la Maia?
I tant, i tant. No estem, jo diria que no estem ni al 10%. Hi ha moltíssim per descobrir. Perquè, per exemple, un altre recinte arqueològic, el més important que hi ha, que és el Tikal, doncs, bueno, és verge amb un 90% o més. I allò, doncs, és impressionant, la ciutat que era, que potser hi havia 100.000 habitants. Però, bueno, de...
Tikal.
Tikal, sí. Ja en parlarem, de Tikal, no?
Molt bé.
Llavors, ens en tornem, tornem altra vegada cap a Guatibala, més o menys per la mateixa carretera, i anem a un altre recinte arqueològic que es diu Quiriguá, que és conegut i és famós per unes esteles també llaurades, que, molt boniques, algunes són amb figures antropomòrfiques, o sigui, barreja d'animals, barreja de persones, que és diferent dels altres recintes, perquè els altres recintes veiem edificacions i aquí veiem les esteles. Cada estela té una significació, allí a l'entrada es pot comprar un fulletó que t'ajuda una mica a comprendre, doncs, la història d'aquest recinte, no? Jo recordo quan vam entrar aquí a Quiriguá, veiem a tota la gent, els treballadors d'allí, que estaven segant l'herba, No tenien ni màquines ni molt menys, ho feien amb unes petites falses.
Sí.
I tots anaven amb la roba que cobria pràcticament tot el cos, o sigui, els pantalons hi cobrien fins i tot, no deixaven veure quasi ni un mil·límetre de pell. I jo anava amb pantalons curts, jo pensava, bueno, què els hi passa a aquesta gent, no? Que van tan tapats, quan era massa normal, i amb la calor que feia. Després ja me'n vaig entrar jo. Estava plegat de puces. Plegat de puces. Em van començar a saltar les cames i durant pràcticament tot el viatge vaig portar les cames vermelles, vermelloses,
de
l'efecte de les picades de les puces.
Sí. Bueno. Però ningú et va dir res.
No, aquella gent és que no parlen. És una de les característiques curioses que tenen aquella gent. No parlen. Si us preguntes, et contesten
amb mínims.
Ja vam parlar l'altre dia de l'efecte que ha tingut l'home blanc sobre les seves vides, i jo m'imagino que aquesta gent, quan veu un home blanc, tenen un recel impressionant. I un fet també molt curiós, però que a mi em va sorprendre molt, i és quan anàvem amb els autobusos, que moltes vegades anàvem atestats, plens de gent, dones que portaven 2, 3, 4 i 5 canalles, no? I portaven criatures de pit, criatures petites, que mai vaig sentir un plor. Mai en cap moment vaig sentir un plor. A l'autobús aquell hi havia un silenci absolut. Els únics que parlàvem érem nosaltres. Realment, jo pensava que què passa aquella gent? Però algunes vegades ens van explicar que si no parlaven, no deien res, és perquè hi havia unes orejas, que són les orejas, espies, que quan algú deia alguna cosa que consideraven que políticament no era correcta pels moments, una paraula que s'utilitza molt en aquests moments, no? Doncs ho comunicava a les autoritats i llavors els efectes podien ser molt dolents, podien, les desaparicions i matances que hi va haver d'aquella gent, doncs, van ser tremendes.
Sí, en van
parlar. Tenien una quantitat d'espies impressionants. Sí. Mm-hmm. Bueno, després de Quiriguà, ens en vam anar cap a un lloc que es diu Río Hondo. Aquest lloc més que res era de passada, eren tot uns petits pobles, no diria turístics, però molt interessants per visitar. Vam estar a Zacapa, Chiquimula, que eren també llocs de trànsit, no? A Zacapa fan un ron extraordinari, un ron que té un envelliment d'uns 21 anys. O sigui que jo recordo que em vaig comprar i durant molt de temps me'l vaig guardar a casa i me'l bevia com si fos un petit tresor. Ara, ja, després de tants anys, ja no n'hi ha, no? I la nostra ruta anava cap a un poble que es diu Livingston. Vam arribar, precisament, aquí a Río Hondo, vam agafar una barca. El poble era Puerto Barrios, que hi havia tota una sèrie de barques. En aquest poble, que es diu Livingston, només s'hi podia arribar per mar, ja que...
És un poble de pescadors, oi?
No, pròpiament un poble de pescadors. El rodegen tot d'aigua molls, per tant, no hi ha carretera que vagi directament, perquè suposo que el cost seria molt important i aquella gent no està en disposició de fer grans despeses, no? Llavors, vam agafar una barca i ens vam arribar fins a aquest poble que es diu Livingston. Un poble curiós, curiosíssim. En tot Guatemala, en tot el viatge que va a Guatemala, pràcticament no vam veure cap habitant de raça negra. Però allí, curiosament, ho era el 99,5% de negres. I llavors, bueno, ens va haver interessat, doncs, què passava, no? Perquè semblava que estiguéssim en un poblat de l'Àfrica negra. Diu que aquí, allí, durant el tràfic d'esclaus, quan algunes naus es van ensorcir, aquesta gent van arribar allí, o els que es van escapar d'algun altre lloc van arribar en aquesta zona, es van fer forts allí i van construir els seus habitatges. Estaven protegits precisament perquè no podien arribar-hi per terra a perseguir-los i ho havien de fer per mar, i per mar doncs ja utilitzaven uns altres defenses i els era molt més fàcil de divisar quan arribaven, perquè allò al rerefons tot és la selva.
Livingston, no es diu?
Livingston.
El poble.
Un poble, ja et dic, tot de negres, pràcticament. Parlen una llengua pròpia, que es diu garífuna, Garífuna és una llengua que és una barreja doncs, del castellà, de l'anglès, del francès i de les llengües ancestrals africanes. Clar, lògicament no ens hi entenem, vull dir, sí que quan els sents parlar, doncs alguns trets sí que et queden del castellà, d'algunes paraules castellanes, però no, en realitat no compreníem el que passa que tots ells estan parlant castellà, no? Però bueno, quan realment volen que no ens entrem d'una cosa, ens parlaven en garífona.
Li diuen la Jamaica de Guatemala.
Sí, sí, sí. Exacte, precisament per això, perquè aquest alt contingut d'habitants de raça negra. Vam estar caminant per aquest poble, que era molt curiós, en realitat era un gran carrer de cases a dreta i esquerra, i vam arribar cap a l'hotel que nosaltres desitjàvem anar, que es diu African no sé quantos. I bueno, doncs allí vam estar. I aquest hotel el portava un senyor de raça blanca, madrileny, que es diu, suposo que encara aquest senyor es viu, Ismael Alcalde. Ens va anar molt bé trobar-lo, perquè ens va servir per parlar de moltíssimes, moltíssimes coses, no? Diguem, del que estava passant al país, no en sabia gaire, o no ens volia parlar massa, però sí que altres trets i altres les costums i el que ens va sorprendre molt és la seva arribada i el fet de que ell estés allí. Ell ens va explicar que va estar enviat pel govern espanyol una delegació que anaven 4 o 5 persones per estudiar el tema del vestit indígena precolombí i també postcolombí. I bueno, un cop van haver realitzat aquest estudi, tots se'n van tornar cap a Madrid, però amb això hi hem passat aquests 4 o 5 anys. I en arribar a la capital ell es va trobar molt sol, no tenia els amics que tenien, alguns s'havien casat.
Capital vols dir Madrid?
Madrid, sí. S'havien casat i es va començar a enyorar ja del temps que havia estat en aquella terra. Llavors se'n torna cap a Guatemala sense tindre res previst. I a l'aeroport de Guatemala va conèixer una negra molt maca, molt agradable, molt simpàtica.
Ah,
i li va dir, doncs, vols venir cap a Livingston? I ell se'n va anar cap a Livingston. Aquest senyor, bastant llest, es va començar a construir la seva casa, la va convertir en un hotel, i a mesura que anava creixent els visitants en aquell poble, doncs ell feia d'arquitecte, feia d'aparellador, i anava anant ampliant les habitacions. Si algú dels que m'està escoltant vol anar a Livingston i vol anar en aquest lloc, sembla que estiguis com un castell àrab. Només veient les formes ja l'identificarà de seguida.
És molt bonic el que acabes de comentar. Sembla un guió d'una novel·la, no?
Sí, sí. Sí, sí. I a Guatemala vam veure i vam sentir i viure coses molt curioses. No? Va ser un viatge molt penetrant, per dir-ho d'una forma. Ismael Alcalde ens va fer el dinar i ens va fer una paella.
Una paella?
Una paella ens va fer. No era exactament el gust nostre, però bueno, però vull dir, s'hi semblava molt, utilitzàvem els productes que tenien allí i també era força bona, perquè això és una zona marítima, hi havia peix, hi havia també marisc, i bé, molt bé, molt bé. Llavors, vam fer aquí una excursió també molt bonica, que es diu Los Siete Altares. Ens va proporcionar un noi negre, que el dematí, a l'hora de sortir, arriba aquell xicot, no, amb un matxet, i havia de ser el nostre guia. Vam entrar cap dintre la selva i vam visitar unes zones doncs, bastant d'una selva bastant espessa. Vam travessar uns rius. Allí ens esperava també una barqueta. Vam recórrer una zona de manglars molt interessant. Allí podies escoltar doncs, els ocells, podies escoltar doncs, els animals, i un cop vam recórrer aquest tram de riu, llavors vam fer una altra visita a la costa, diguem-ne, a vora el mar, i allí sí que podíem dir que veiem aquestes platges idíl·liques dels cocoters i bueno, tota aquesta història que tenen doncs, molts països d'aquella zona de Centroamèrica. No? I des d'allí vam anar a veure los Siete Altares. Què són los Siete Altares? En realitat són unes cascades que van totes seguides. Bueno, seguides, doncs, amb distàncies de 100, 150... Siete Altares, sí. I bueno, vam començar a pujar i, bueno, quan portàvem una estona vam observar unes formigues, però tremendes, aquestes formigues talladores de fulles.
Grans.
Grans. I bueno, ai, coi, que són, com se llaman aquestes hormigues? I vam dir amb aquest xicot, diu, se llaman la hormiga sacacalzones. Dic, però per què? Ja veiem que al moment un se traia les sabates, els mitjons, picants els peus, perquè els soldats estaven mossegant les cames de, sí, nostres. I vam haver de decidir, per evitar aquestes formigues, de caminar amb les bambes per dintre de l'aigua, fins a arribar doncs, amb aquestes cascades. Un lloc idíl·lic i molt interessant, on es van banyar, vam estar una bona estona, vam fer molta gana, aquí vam cometre un error important, que no vam prendre menjar, i llavors el noi aquest negre doncs, ens va fer caure uns cocos i mira, vam menjar coco.
Vinga, no? Estaven bons?
Sí, sí, sí. El que passa és que aquella gent, així com nosaltres consumim el coco sec, diguem-ne, ells el consumeixen tou, o sigui que aprofiten molt el líquid. Sí. I llavors a l'interior del coco és com una, el que consumim nosaltres sec és com a gelatinós, i llavors menjàvem allò una miqueta per fer passar la gana, no?
Molt bé. Seguim?
Seguim. Vam estar també aquí a Livingston en un lloc, un petit saló on tocava música carífona. I bé, doncs va estar molt bé, va estar prou interessant. Llavors des d'aquí ja vam agafar una barqueta, ens vam despedir del Ismael Alcalde, vam agafar una barqueta i ens en vam anar cap a, agafant el riu Hondo, i ens en vam anar cap a un lloc on havíem d'agafar un autobús que ens havia de portar cap a Flores. A Flores és on hi ha el Tikal, és la ciutat més propera del Tikal.
Bé, vam... És un poble que està situat en una illa, no?
Sí, bueno, Flores està, és un, diguem, una illa, és una península,
sí.
Però jo crec que era una illa que li hem fet una passarel·la per poder-hi entrar. Que Flores és molt bonic. Vam agafar, ja et dic, un autobús, molt curiós també el trajecte aquest, que era pràcticament nou, em va estranyar molt, perquè els autobusos de Guatemala són carraques immenses, comprades als americans, o sigui, tot el que els hi sobra als americans ho envien cap avall, cap als països de més avall.
Sí.
I molts d'aquests autobusos són autobusos escolars, molt durs, molt forts, però ja que no passarien la ITV. I llavors els venen a aquests països, i aquests països els aguanten doncs, fins que ja no poden més. No? Però aquí, curiosament, vam agafar un autobús nou, vam començar el trajecte, que és un trajecte que havia de durar unes 7 hores, llavors cap de mitja hora, tres quarts parem en un lloc i ens fan baixar tots l'autobús, diem, però bueno, què passa aquí? No, diu que és que tenen que fumigar per la mosca mediterrània.
Bueno, entre les puces, les formigues, sí. I ara les mosques mediterrànies,
però per sort això de la mosca mediterrània era una trola, però en realitat l'exèrcit que estava allí, que era el que ho controlava, ho va dir això. No era cert, perquè portava un company que és enginyer agrònom i va dir, però com pot ser això? Perquè si s'ha de fumigar contra algun paràsit d'aquests, el temps que de permaneixer sense que la gent habiti, estigui en aquest habitacle, han d'estar com a mínim un, dos, tres o cinc dies. Bueno, en realitat el que van fer va ser comprovar tot l'equipatge que es portava, tant nosaltres com aquella gent, que no portéssim armament. Recordo que en aquella època encara hi havia la guerra civil, hi havia la guerrilla, no? Ja. Bueno, això va durar mitja hora, tres quarts, un cop van fer aquestes revisions vam seguir amb bastantes dificultats perquè havia plogut molt, va ser un any molt plujós i per la carretera estava tota enfangada, però moltíssim, hi havia molt de fang, no?
Haurem de fer un tercer recorregut. Sí.
Ja hem acabat.
Sí, hem acabat.
Bueno.
Ja hem acabat per avui, eh?
Per avui. Doncs bé, el tercer començarem, doncs,
fem
ja...
Fem una aturada provisional a Flores?
A Flores, sí. Arribarem a Flores.
Continuem el divendres que ve?
Exacte. Abans d'arribar a Flores també explicaré una altra anècdota, però deixem-ho el proper dia.
Santi Nogués, moltes gràcies.
A vosaltres. Touching
aquesta cançó de Billy Bragg i Wilco, titulada California Stars, tanquem l'espai d'avui. Hem fet un recorregut per la vida i obra de Bob Dylan amb el Josep Maria Donadeu i també un recorregut per terres de Guatemala amb el Santi Nogués. El dissabte que ve tornarem. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, a les maquinàries, a Ràdio Falset, i que acabeu de passar un bon cap de setmana. Troubles are